Continuem, 12 i 15 minuts del migdia. I, bueno, vaig a presentar la següent convidada, Anna Bessalduc. Bon dia.
Bon dia.
Diputada autonòmica del Partit Socialista i alcaldessa de Sant Mateu.
Exactament.
Casinà.
Casinà, casinà.
I, a més, vostè és portaveu d'Educació del grup parlamentari socialista.
Efectivament.
És dir, que se troba en una legislatura en el que ha entrat un partit en aquest moment a dins de bueno, un grup parlamentari més, com és Vox, que li fan o li apunten coses que vostès creien que no arribarien a sentir, no?
Sí, la veritat és que és curiós, no?, perquè és un grup parlamentari que quan planteja coses d'educació no és mai per millorar l'educació i jo diria que fins al moment les propostes que porta en educació són de problemes que no existeixen, problemes que la societat no ha manifestat que existeixen i que per tant se tinga que actuar. Jo crec que detrás d'aquestes iniciatives pues, lo que hi ha és una voluntat de desprestigiar l'educació pública, ja que, pues, entre altres coses, consideren que la inversió que tenim en la Comunitat Valenciana en educació és un mal gasto i que hauríem de reduir esta inversió, no?, que fem en educació.
I de què parlen del mal gasto? És dir, el mal gasto on ells troben que hi ha mal gasto?
Bueno, ells obertament diuen que la inversió per alumne que tenim, que supera els 6.000 euros anuals, pues que això és un gasto que tindrien que reduir a menys de la meitat perquè és innecessari i evidentment és necessari si volem tindre una educació pública de qualitat i que doni als xiquets i xiquetes o als joves igualtat d'oportunitats, no? I bueno, pues ells segueixen aquesta línia i per tant són capaços de inventar problemes, com dia, que no existeixen en tal de desprestigiar l'escola, des de el professorat, als equips directius dels col·les, inclús a la inspecció. Són capaços de desacreditar, no?, esta tasca que fan els docents i tot el cos de gent que treballa en l'educació i per a confrontar, no? Al final les seues iniciatives sempre són per a confrontar, no? Ells parlen molt de los buenos i los malos i bueno, pues jo crec que és un debat que en política tampoc tindria que
existir. Sí, perquè vostès en el govern del Botànic han decidit que o han vist o han arribat a valorar que cada xiquet, cada xiqueta, i per a tindre una bona educació ens costa 6.000 euros a l'any.
No, la inversió que té la Conselleria d'Educació és més de 6.000 euros a l'any per alumne i que no és suficient. De fet, cada any el pressupost de la Generalitat en Educació creix, no? El pressupost 2020 continua creixent esta conselleria un 2% i pico, perquè encara no estem en la inversió que creem que seria l'adequada, no? Però evidentment, si en una classe baixem les ràtios i hi ha menys alumnes, lo qual suposa contratar més professors, no? Perquè hi hauran més aules, evidentment la educació en menys xiquets a una aula serà de molta més qualitat i molt més individualitzada que és millor que n'hi haguen 20 que n'hi haguen 35, no? L'atenció és molt diferent. I, bueno, pues això és el que considero en algun grup que és un mal gasto.
Però en aquest moment que s'han aplegat aquests 6.000, estem parlant de que aquests xiquets tenen aquestes xiquetes tenen les mateixes garanties, els pares que tenen 6.000 euros per emplear-los a l'any en els alumnes que els que no tenen els 6.000 euros. És dir, ahir s'han donat garantia de que aquests xiquets estiguen atesos i que aquest valor siga per igual.
Estem invertint per a que la educació pública, la que pot accedir tot el món en les mateixes oportunitats, siga absolutament d'una qualitat, pues, com sempre fiquem d'exemple, no? A Finlàndia, no?
Sí.
Pues, per arribar a que siga des de lo públic que se garantisse la igualtat d'oportunitats a tota la gent independentment de quin siga de quina siga la seva renta.
I hi ha adoctrinament en les aules?
Jo crec que adoctrinament... hi ha una frase de Miquel Soler, que és el secretari autonòmic, que jo la crec acertar, perquè en l'única classe que hi ha adoctrinament i és legal és en la classe de religió, no? No s'adoctrine en els col·les, no s'adoctrine en els instituts. De fet, estos dies sentim a la presidenta de la Comunitat de Madrid negant l'adoctrinament en les aules de Madrid. Evidentment, els professors i les professores no adoctrinen, simplement eduquen a la gent, als xiquets i a les xiquetes, per a que pensen lliurement i que decidisquen per ells mateix quina serà la seva ideologia o que en el respecte, a més, a la diversitat. És que això no és adoctrinament, és que no s'adoctrina. Si tenim un cos de professors i professores que estan fent una tasca brutal en les nostres escoles. Vull dir, però detrás de tot això, i me'n torno al principi, està la voluntat de desprestigiar l'escola pública.
I els llibres de text?
És que no hi ha adoctrinament en els llibres de text. És que els llibres de text... per cert, que la supervisió dels llibres de text se va llevar de la llei, la supervisió per part de les autoritats, i això està en mans en este moment dels propis editors, no?, dels llibres, i va ser el Partit Popular el que en la seva llei d'educació va llevar de que seria l'administració la que revisara estos continguts. És que no hi ha adoctrinament. Conten la història com ha sigut, des dels punts de vista que se poden contar, i bueno, pues és un problema més que volen crear, que volen dir que existís, però evidentment no mai ha eixit des de la comunitat educativa, i la comunitat educativa parlo de professors, inspectors, pares, mares, en cap moment ha sorgit este problema. És que no existeix el problema. Volen crear-lo a partir de repetir-lo mil i una vegada. Però jo crec que la Constitució espanyola pues, recull la llibertat de càtedra i la llibertat d'ensenyament, i qui realment sap com se tenen que ensenyar els continguts són els mestres, i que ahí, pues bueno, i el, igual que els continguts curriculars, vull dir, pues els pares i les mares no decidixen si un xiquet estudia o no matemàtiques o si estudia o no història, no? I els continguts, això està absolutament garantit per la Constitució, en els nostres professors, en el nostre cos d'inspectors, i el que no podem fer és parlar pues, d'aquests problemes que no existeixen, perquè a mi també m'agradaria que se plantegés en les Corts, pues, per exemple, com augmentem el bo infantil per universalitzar aquesta escolarització de 0 a 3, però és que no ens porten aquestes propostes a les Corts, o no ens porten propostes per augmentar les beques, no? O les beques de menjador, o les beques de transport, o com millorar les infraestructures. No tenim propostes d'aquest tipus, no? Tenim propostes absolutament ideològiques i sectàries que en cap moment van a millorar la situació dels xiquets i les xiquetes en les nostres escoles, en els nostres instituts ni en les nostres universitats.
I el PIN parental?
Bueno, és que faltaria més que els continguts curriculars, no? Els decidiríem els pares i les mares i qualsevol persona. És que en este tema...
En este tema hi ha gent que aguantes d'una manera i gent que aguantes d'una altra, perquè n'hi ha pares que quan se'ls ha plantejat han dit, bueno, nosaltres volem saber què és el que s'ensenya als nostres fills. I n'hi ha persones que diuen no, és que nosaltres sabem perfectament el que se'ls està ensenyant als nostres fills i ens fan partícips.
Clar, els col·les aproven tots els anys una PGA, que és on s'estableix quines activitats obligatòries, perquè estan dins del currículum i dins de l'horari lectiu, farà el seu col·le durant l'any. En este Consell Escolar...
S'aprova en el Consell Escolar antes de començar el curs.
Exacte.
I este Consell Escolar està representat per...
Al Consell Escolar estan els pares i les mares, una part de l'AMPA, estan els professors, inclús està hi ha personal del col·le que no és professor, la resta de personal que no és docent, i hi ha un representant de l'Ajuntament. I allí s'exposa la PGA, tota la planificació d'aixes activitats complementàries, però que se fan en l'horari lectiu. No estem parlant d'extraescolars, que cada u trie, sinó de com donar els continguts curriculars. I, evidentment, els pares i les mares estan absolutament informats. Però és que, a més, jo crec que el grup parlamentari, el partit que presenta esta proposta, que ho ha reconegut públicament, perquè estos dies, pues, com està el tema de moda, ells reconeixen que no hi ha cap denúncia per un
tema. I entonces per què ho plantegen?
Pues perquè és una forma més de desprestigiar l'educació pública i de confrontació a la societat de buenos i malos. I bueno, pues jo crec que li fan un flaco favor a la política, perquè en política estem per a solventar els problemes i no per a crear problemes. Evidentment, els mestres, a l'hora de planificar aquestes activitats, són perfectament capaços de decidir què és el que pot ajudar els xiquets, pues, a respectar la diversitat, no? O tenim que conscienciar també als xiquets i a les xiquetes des del col·le en tots els temes importants com la violència de gènere, no? Que, a més, aquesta gent també nega. Entonces, realment, detrás d'esta proposta està la negació de problemes que sí que existeixen i que, a més, la societat insisteix sempre que per a erradicar la violència de gènere tenim que començar per l'educació, no? I, per tant, és el que volen excloure, no? De l'educació, perquè ells diu que no existeix la violència de gènere, ells li diuen...
El grup Vox no...
D'una altra forma, no, ells li diuen no violència intrafamiliar.
I altra cosa que també ens preocupava o que ens traslladaven era que els llibres de text hi ensenyen la història. O sigui, que hi ha hagut una transformació de lo que era de com s'ensenyava la història, que ara la història ja no s'ensenya de la forma que, bueno, que s'ensenyava, pues, a lo millor als anys 70. És a dir, si una única cosa ha passat en un únic moment, per què ara ha canviat la forma d'explicar i s'ha fet?
No, és que això no ha canviat. Això és una altra cosa de les que s'inventen, no? Vull dir, a lo millor és que este grup parlamentari voldria que la història fora una altra, no? Però així, en Espanya, en l'any 36, va haver un alçament militar, no va haver una revolució, no? No, va haver un alçament militar contra un govern legítim que era el govern de la República. Llavors, a lo millor no voldrien contar la història d'esta forma, però és el que va passar. I va haver una guerra civil que se va acabar en el 39 i després 40 anys de dictadura, on les llibertats estaven mermades. Però és que esta forma d'explicar la història és la història real. És que no la podem canviar, és la que tenim. I esta forma d'explicar-la és exactament la mateixa que quan jo anava a l'EGB i ja t'he dit que d'això fa més de 30 anys, no? O sigui, que no ha canviat absolutament res els professors i les professores que tenim i el cos d'inspectors estan sempre velant perquè les coses en les aules s'ensenyen conforme se tenen que ensenyar. I sobretot, inclús explicar les coses des de diferents punts de vista i des de diferents perspectives per a que siguin els propis alumnes els que aprenguen per si mateix, no? O se posicionen davant de determinats fets històrics. Però és que no ha canviat res, és que segueix tot igual. Seguim tenint els mateixos professors que fa 15 anys, seguim tenint el mateix cos d'inspectors que fa 6 anys antes de que el Botànic arribés a la Generalitat. L'únic que ha canviat, evidentment, són els governants. I entonces, com ha canviat els governants, pues volen inventar-se totes aquestes històries per a no dormir, que com a vegades els dic, això pues, només existeix en les seues trasnotxades ensoñacions, no?
Li comente un fet que he dit, bueno, farà un parell d'hores, El conseller Marsà denuncia davant de la policia amenaces anònimes tras acusar a Vox de trencar Espanya. És a dir, vostè estava quan ell va fer aquest discurs, pues ha rebut amenaces i ell ho vincula al fet de fer el discurs que va fer dient-li a Vox que era romper Espanya.
Bueno, els responsables polítics, els que tenim altaveus tots els dies i, i la gent escolta, tenim que tindre molt de compte, no, en les coses que diem. I efectivament el discurs, com te dia, hi ha discursos que són pues entre los buenos i malos, no? Els que donen els carnets dels que són bons i dels que són ruïns. I bueno, pues a vegades hi ha gent que entra en este discurs de los buenos i malos, i jo crec que els responsables polítics tindríem que parar més compte de lo que diem, no? I de no alentar d'una forma asocial, per no dir d'una altra forma, no? A la gent del carrer. Jo estic d'acord amb el conseller Marsà, hem entrat en uns discursos en les institucions molt radicalitzats i crec que això no és bo per a la societat.
Que no és el que a vostè li passa en la seva alcaldia, que com ja des del 2011, imagines, se coneixerà cada pedreta del seu poble, no?
Sí.
I cada raconet de Sant Mateu. I jo preguntava fa un ratet, quants habitants té Sant Mateu?
Sant Mateu té uns 2.000 habitants. No arribem exactament a 2.000, però estem fluctuant entre 1970, 1990, 2.000, per ahir.
I quan passem a una població tan menuda, a on li tocaran, inclús a la porta, per preguntar-li o per demanar-li coses, no, senyora alcaldessa, i mos trobem que va posar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la plaça La Pietat.
Sí.
Bueno.
Bueno, jo crec que és una aposta de futur, no? Perquè hem d'apostar per les energies límpies i en este moment pues vam estar fent un estudi i vam veure que des de Castelló hasta Tarragona hi havia molts pocs punts de recàrrega, i si volem que si volem lluitar contra el canvi climàtic i volem fer coses des de les institucions, pues lo que tenim que fer és incentivar, no? Incentivar pues canviar els cotxes de gasolina a l'elèctric, i per tant teníem que apostar per lo que podem fer, no, des d'un poble de 2.000 habitants, que és ficar dos punts de recàrrega de cotxes elèctrics. I bueno, pues és un dels punts que tenim molts de projectes interessants en Sant Mateu.
El cas és que imagines, això és una publicitat per a la població bàrbara, perquè imagines, anem, pugem per amunt, on podrem recarregar-lo? A Sant Mateu. Ja és un punt de referència. Després també han renovat les instal·lacions del comedor, del despatx de l'escola infantil.
Sí. Bueno, tenim, la veritat és que tenim projectes molt xulos en Sant Mateu. En este moment tenim en projecte l'escola nova, que va a través del programa Edificant de la Generalitat. El centre educatiu va nou. Tenim una inversió de 4.700.000 euros.
Els mateixos terrenys, prop d'allí?
Els mateixos terrenys on està ara. I la veritat és que, bueno, serà una escola del segle XXI, una escola en gimnàs, en aules polivalents, en un menjador nou, en una cuina nova, en aules noves. La veritat és que estem molt, molt il·lusionats. Hombre. En este moment tenim en supervisió el projecte d'execució ja. Això vol dir que abans de l'estiu volem tindre'l ja licitat i adjudicat. I després una altra de les inversions que tenim previstes també que comencen en guany, que és una inversió que té que fer la Generalitat Valenciana, és la residència per a majors i centre de dia. És un projecte que tenim ahí des de fa 20 anys, que en cada campanya electoral se prometia per part de la Generalitat, però no arribava mai. En este moment el govern del Botànic, el govern de Ximo, el considera una prioritat. Estan a punt de firmar l'adjudicació de la redacció del projecte d'execució. Ja tenim el projecte bàsic, que és una inversió de 7 milions i mig d'euros en 66 places de residència i 30 de centre de dia. I com te dia estan a punt de firmar ja l'adjudicació de la redacció del projecte d'execució, tenim el projecte bàsic fet, l'ha fet el govern del Botànic en la legislatura anterior, en la primera legislatura de Ximo al capdavant de la Generalitat, i bueno, pues esperant que mos presenten ja aquest projecte, que tindrà 3 mesos de redacció i automàticament després aniran a licitació ja les obres. Esperem que aquesta licitació de les obres comence almenys antes d'acabar l'any i durant els propers anys de la legislatura pues fer realitat aquest projecte, que és un projecte que no és per a Sant Mateu sol, que és un projecte per a tota la comarca, una residència pública que feia 20 anys o 25 que no se construïen residències per a gent major públiques, i que és una aposta també del govern del Botànic, i que sense dubte va ser també una lluita, no?, contra el despoblament que mantenim en els municipis de l'interior. Jo crec que és una aposta molt decidida, perquè en la zona on està ubicat Sant Mateu les infraestructures de comunicacions estan molt bé, estem molt ben comunicats, i per tant la solució al despoblament de les nostres zones no va tan lligar al transport, perquè sí, tenim aquesta part molt coberta i pensem que té que anar en el sentit dels serveis. Uh-huh. No?
Mire, vostè parlava del govern del Botànic, però també he vist la bona predisposició que té en el president de la Diputació en quant a brindar Sant Mateu per a que d'alguna manera se faci càrrec de, bueno, econòmicament estem parlant, d'infraestructures per a que no hi hagi despoblament.
Evidentment, l'ajuda de la Diputació és absolutament necessària, i a més existeix en el president de la Diputació i en tot l'equip aquesta voluntat, no? De recolzar d'una forma tremenda els municipis, i sobretot els municipis de l'interior, i que s'ofereixen el despoblament d'una forma pues moltes vegades sagnant. És una de les lluites, per això la Generalitat, a través de la Direcció General de l'Agenda Avant, que és l'Agenda Antidespoblament, i la Diputació, estan en contacte absolutament continu per a ficar en marxa mesures que ajuden a aquests pobles, sobretot en, ja no només en infraestructures, sinó també en serveis, per a que la gent pugui tindre en els seus pobles tots els serveis necessaris. A vegades, agafar un cotxe i fer 30 minuts sí, per anar a treballar és fàcil si tu en els teus pobles tens els serveis bàsics coberts. Jo crec que esta és una de les grans apostes, no? Teníem la legislatura anterior, els pobles ja vam tindre una aliança molt significativa en la Generalitat Valenciana, en molts de camps, no? En el Fondo de Cooperació Municipal, que ja d'una, no? des de l'any 99 que se venia prometent i que no se ficava mai, inclús després se va ficar dins de l'Estatut d'Autonomia, però mai se va dotar de contingut econòmic. La legislatura anterior ja se va fer, per tant, ahir ja vam aquesta aliança de la Generalitat en els pobles, també en el tema de la millora de les infraestructures educatives, no? Aquesta aliança de la Generalitat en els pobles per avançar en la renovació de totes aquestes infraestructures. A través d'Edificant aconseguirem en 4 anys fer tot el que la Generalitat a soles en el personal que té no podria fer en 40. No? Jo crec que val la pena aquesta aliança, i en aquest moment aquesta nova Diputació ha entrat també en aquesta aliança, no? En fer les coses d'una forma conjunta i planificar. Hi ha coses que no podem fer els pobles a soles, i si les fem en una coordinació entre les institucions supramunicipals com la Diputació i la Generalitat, pues jo crec que podem ajudar moltíssim a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, que al final és per lo que estem en política, no? Als nostres pobles, a la Diputació i a la Generalitat, per a millorar la vida de la gent. I bueno, jo crec que és superinteressant que aquest problema del despoblament estiga damunt de la taula. Ja, jo crec que va ser en la legislatura anterior ja el govern de la Generalitat, el president Puig ja va crear aquesta agenda abans, que és la per a parlar d'aquest problema. El va traslladar també al govern d'Espanya i en aquest moment tot el món, totes les institucions parlen del problema del despoblament.
Sí.
Quan fa 4 anys
sí.
Parlàvem d'aquest problema als pobles. No arribava a transcendir i a que els governs el plasmaren com a un objectiu per a
que deixi de ser erradicar, un problema.
Efectivament, no? Jo crec que en aquest moment ningú, discuteix.
Estem en vies de solventar-lo.
Sí, no serà fàcil, eh?
Però estem en la via.
No serà fàcil, però jo crec que estem en el camí. I mira, parlant d'educació, no? Jo recorde ara fa un parell d'anys que en un poble de la província que se diu El Toro,
sí,
en el col·le hi havia 2 xiquets i s'anava a tancar el col·le perquè la normativa diu que menys de 4 o 5 xiquets un col·le se té que tancar perquè no és rentable. I la conselleria va decidir que si els xiquets volien anar a escola al seu poble no se tancava, no? I jo crec que aquestes polítiques s'estan ficant en marxa, com dia, ja des de la legislatura anterior. Ja a vegades les coses no se tenen que mesurar per la rentabilitat econòmica, perquè si ho mesurarem tot en rentabilitat econòmica, pues moltes coses no se farien, però sí la rentabilitat social. No? Estem en vies, evidentment. Per exemple, hi ha molts de pobles en què fica molts de pobles menuts com a Catí, com a Albocàsser, com a Forcall, que tindre l'aula de 2 a 3 anys en el col·le pues los ha suposat que les famílies se puguen quedar a viure perquè avancem en aquesta escolarització i en donar-los aquesta oportunitat, o en les aules que se van a ficar en marxa en el curs que ve, que són aules unitàries, de 2 a 4 anys podran estar en la mateixa aula per a que en els pobles en risc de despoblament pues, puguen mantindre estos xiquets que són el futur d'un poble, no? En aquestes poblacions. Uh-huh. El Fondo de Cooperació Antidespoblament. Molt important també tenim les brigades Emerge, que són unes brigades, en uns plans d'empleo per a netejar tota la interfàs urbana per a evitar els incendis forestals. Uh-huh. Tota la massa forestal la tenim en els pobles menuts. Tenim una riquesa natural, un patrimoni natural molt important, del que disfruten tota la gent de la nostra província durant els caps de setmana i durant les vacances. I
per tant s'ha de cuidar.
Per tant s'ha de cuidar, evidentment, i tenim ahí la Generalitat i la Diputació en el nostre costat.
Anna Besalduc, diputada i alcaldessa, no ens cansaríem de sentir-la, però com és ràdio i tenim el temps comptat, pues hem de deixar-lo així.
Bueno, pues quan vulgueu tornarem, estic encantada d'estar en Ràdio Vila-real i bueno, pues això, quan vulgueu jo així estaré per a contar-vos coses.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.